A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Continuem aquí al dia i, com sempre, feim pendents del temps, sobretot perquè avui hi ha moltes qüestions. Mal temps per una banda, avís per rissagues, previsions de cara al cap de setmana. Anem per part, si vos sembla. De moment tenim un cel majoritàriament cobert. Si heu sortit ja a primera hora del matí, probablement ho heu notat. Hi haurà pluges febles que en alguns moments poden anar acompanyades de fang de nou i fins i tot alguna tempesta. Bon dia de nou, Joana.
Bon dia, Marta. El que no tindrem és baixada de temperatures.
No,
perquè
no
les temperatures seguiran una mica sense canvis. Les màximes rondaran els 31-33 graus aproximadament, però les nits, a més, continuaran a ser especialment caloroses, amb mínimes de prop de 24-25 graus.
Tot d'una li demanem el nostre home del temps per al vent, que sabem que bufarà de sud-sud-oest, que podria arribar als 44 km per hora. Les previsions del cap de setmana també es mostren temps un tant inestable, sobretot de cara a divendres. Però què preocupa més?
Preocupa Menorca, Marta, que continuen a vista taronja per rissagues amb oscil·lacions de nivell de la mà que poden arribar fins al metre i mig, com l'altre dia que varen fer un rècord. Va ser dilluns que se va registrar aquesta oscil·lació de 1,44 metres, la més alta des de 2015.
Podrien tenir noves rissagues a les properes hores, Albert. Bon dia.
Molt bon dia. Sí, 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 la perspectiva és aquesta, i a més les rissagues sempre van relacionades amb altres fenòmens que s'han donat les darreres hores. Per començar, pluja de fang i tempestes de base alta, que són aquests trons que fan però pràcticament no deixen aigua, més que dues gotes brutes. Són fenòmens que van associats amb les rissagues que no només s'han produït a Menorca, s'han vist en Drac, s'han vist a Sóller, és a dir, aquest fenomen depèn també de la morfologia del propi port, com encaixat està, facilita també que se puguin produir les rissagues i, efectivament, però és a Menorca la zona que té més probabilitats les properes hores. I, per cert, aquesta nit passada, una ratxa de vent de 94 per hora en el Puy Major, eh?
94, nosaltres hem parlat de 44, però, clar,
sí, sí.
Aquest 94 és bastant superior.
Genial, genial.
Albert, supòs que molta de gent pel carrer te fa aquesta pregunta. Per què costa tant que el vespre refresqui? Què passa?
Perquè tenim la mà com un caldo. I és a dir, ja independentment de les temperatures que tinguem en altura, clar, nosaltres estem aferrats, estem de vora a una superfície marina que està a 29 graus. Per tant, això fa que tinguem aquest dipòsit, aquest reservori d'aigua calenta, que és com un termostat que tot el temps mos està injectant calor, no? I això fa que els descans, les temperatures nocturnes, siguin elevadíssimes per molt d'aire fresc que mos entri a dalt. Que, per cert, xerrant d'això, demà sí que notarem una refrescada de temperatures entre 4 i 5 graus.
Genial, 4 o 5, ja va bé.
Que ningú se mos il·lusioni, perquè és que només durarà un dia o dos. Ai. Perquè després del cap de setmana, la setmana que ve, tot i que entrem a setembre, sobre el paper, això serà sobre el paper, perquè la pràctica seguirem dins agost a nivell tèrmic, perquè la setmana que ve torna, que te torna, enfilar-se les temperatures.
Hem tingut aquest vespres de nits tòrrides, nits tropicals,
sí.
Fa moltes seguides que anem encadenant, però sí que és veritat que també aquesta pols en suspensió que tenim aquests dies, aquest cel cobert, no?, fa que també estiguem com, no sé si fins i tot amb més sensació de calor.
Sí, i també psicològicament afecta més, eh? Se senta, seria més esgotada, més irascible, no? Tot és degut a que la pròpia borrasca que ara hi ha, que està entrant per la península, que està deixant un ambient a Galícia de plenament de tardor, Marta, t'hagués agradat ser-hi
sí,
aquesta setmana?
Sí, mira, 15 graus, ja saps que sí, tinc sí. Família per allà
sí, sí.
I
ara
me comuniquen
mel.
Que quasi duen jaqueteta i abric finat.
Ara estiries?
Sí, imagina't, imagina't.
El
sí.
Cel.
Clar, allà, entre pas nord, fa una forma de U i aquí mos envia vents de sud. Per tant, és la pròpia inflexió d'aquesta circulació atmosfèrica que fa que aquí mos enviï vents prominents de la zona de Sàhara. En aquest cas, són de llebeig, més que de migjorn. Demà giraran a ponent, esperant que també demà la proporció, diguéssim, la concentració, millor dit, de pols en suspensió demà vagi menys.
Tornem al cap de setmana. Si me permeteu, companys, compartim el mapa, no?, que ens explica divendres, sí. Dissabte. Comença més inestabilitat, sobretot a Eivissa. Veig que hi ha possibilitat de pluja de cara sí. A divendres. O sigui que el cap de setmana sí que el tindrem un poc mogut, el manco a Pitiuses.
Sí, demà hi ha la possibilitat de coca ruixada a Pitiuses, però tampoc esperem un canvi de temps radical. Sí que se notarà, diguéssim, en les temperatures. Per exemple, a Palma la mínima baixarà una mica fins als 22 graus, a Eivissa passaran de 23 a 21, a Mó també baixarà una mica, però ja t'ho dic, una cosa discreta. Ara veurem si se confirma el pronòstic. El manco que puguem respirar una mica aquest cap de setmana.
Exactament. Això que, pel que respecta al temps, ja ha dit Albert, i sobretot això ho podem subratllar, de davallada de 4 o 5 graus de temperatura, però que ningú s'emocioni perquè la calor torna i torna amb força. Ara, si me permeteu, petita llicència per posar aquesta cançó que tant t'ha sonat, per cert, els darrers dies, les darreres setmanes. Parlam de nou eclipsi, sí, un de nou.
Marta, perquè avui tenim una nova cita amb el cel, aquesta vegada de matinada, per poder veure des de tot l'estat, des de tot Espanya, un nou eclipsi lunar parcial, en aquest cas, durant el qual la Terra projectarà la seva ombra sobre la Lluna i arribarà a enfosquir-ne aproximadament un 93%. La veurem així, una mica vermellosa en aquesta Lluna, preciosa. M'ho explicava el nostre company de realització, en Alejandro Rubio, que això és motivat. Ara m'ho explicarà bé n'Albert, perquè se concentren totes les postes de sol que il·luminen aquest eclipsi i fa que se vegi d'aquesta manera vermellosa. El moment de màxima ocultació serà cap a les 6 i 12 minuts, per tant, nosaltres, Marta, el podrem veure,
sí, sí.
Perquè ja som de camisa ràdio, poc abans de la sortida del sol, i a diferència d'un eclipsi solar, aquest es pot observar a simple vista i sense ueres especials. Albert, el temps serà clau, no tenim possibilitat de veure-lo bé amb el cel que tindran demà?
Jo ja estaria despert, també en aquesta hora. Sí, perquè m'he d'aixecar molt prest demà. El veurem, tot depèn de la nebulositat, veurem què passa aquesta propera nit. Estirar la lluna, hem de cercar, com va passar l'eclipsi de sol, hem de cercar un horitzó que estigui més o manco destapat, perquè se veurà ponent, estirar 11 graus per damunt l'horitzó, per tant, no tampoc estirar tan baix com va ser el sol, però sí que hem de mirar que estigui cap a ponent, que no hi hagi grans muntanyes i grans infraestructures que mos tapin la visió cap en aquest sentit. I se veurà una vermellura que serà molt guapo de veure.
Trobes que hi ha com a més interès en el tema dels eclipsis? D'ençà que ha hagut aquest eclipsi, perquè igual aquest eclipsi de lluna mos hagués passat desapercebut,
sí.
Temps enrere hi ha un eclipsi i sembla que tots estem interessats.
Sí. Les modes també, suport. És veritat que hi ha molta de gent sí. Aficionada a l'astronomia.
Sí, que està molt bé.
Que no és astrologia,
que
perdó.
Que s'ha imposat de moda. Sí.
Però sí que és vera que jo també estic d'acord amb la Marta, que hi ha com un boom, no?, una efervescència, molta de gent interessada, que és coneixedora, però molta d'altra, que per, no sé si perquè ho sent o perquè ho veu a les xarxes socials, com que se suma també a veure-ho, no?
Clar, perquè enguany han tingut la grossa de les grosses. Enguany han tingut el fenomen del segle.
Clar.
En l'eclipsi total de sol. I això ha despertat un interès. Fins i tot en gent que mai havia sentit xegar d'aquests fenòmens s'ha enganxat en el tren de l'astronomia. Això m'agrada molt, també, aquest tema.
Idò, tothom pendent. A partir de les 4 de la matinada ja se pot començar a intuir, a veure. El puntal àlgid serà a partir partir de les 6. Una nova oportunitat per veure el cel d'aquesta manera, no? Amb la lluna i aquesta tonalitat un poc vermella. Hem d'anar a la crònica internacional, ja ho avançaven els nostres companys de serveis informatius. Totes les televisions, les ràdios es fan ressò d'aquesta notícia internacional, la riuada al Nepal, que ha deixat unes xifres molt importants de desapareguts i de morts. Són tasques de rescat que ara mateix continuen en una zona muntanyosa i de difícil accés. Sempre un pensa, Joana Maroto, la vulnerabilitat humana davant d'aquestes catàstrofes
Totalment, Marta, i també anem encadenant catàstrofes, perquè si m'ho fixam, Venezuela, després Colòmbia, ara el Nepal, les xifres actualitzades són de prop de 200 persones que han mort, en torn a 165, i més de 800 que han desaparegut. Les tasques de rescat continuen en una zona muntanyosa i de difícil accés. Una tragèdia que també ha afectat zones de la Xina i que torna a posar el focus, com deia Marta, en la vulnerabilitat de moltes comunitats d'aquesta part del món. Albert, des del punt de vista meteorològic, quin tipus de situació pot provocar una riuada tan devastadora com aquesta?
I hem de dir, tot i que la gent les ha vistes, aquestes imatges, són molt dures, eh? Les
són duríssimes, i no són intel·ligència artificial,
però...
que hi havia molta de gent que sospitava o pensava que podria ser un muntatge, i no ho és.
Sí, encara hi ha gent que diu això, no? Anem a veure, aquesta riuada no se deu a fenòmens meteorològics, no és producte de grans diluvis, de grans inundacions, sinó que s'ha tratat d'un sisme que ha provocat el col·lapse d'un glacial. I, clar, això és una ingent quantitat d'aigua en forma sòlida, però que s'aliqua immediatament, i això fa que hi hagi aquestes revingudes que, a més, arrossega material de la muntanya, material de terra, per això té aquest color, no? I és un desastre enorme veure aquestes imatges, la veritat, que escarrufen.
Escarrufa, de més, fotografia, no, Albert? També és molt característica, molt particular en aquesta zona. No sé si això fa que sigui més perillós o més difícil de preveure una cosa com aquesta.
Sí, és que també estem en una zona molt accidentada de relleu. És un relleu dels més elevats que hi ha en el món, no? Està al peu de l'Himàlaia. I, per tant, té unes característiques que, si bé això se pot donar a altres bandes del món, aquí té el còctel perfecte per fer danys, perquè està enxegant de la base d'unes muntanyes elevadíssimes on hi ha els glacials, i clar, hi ha un sisme que te provoca uns desperfectes que va en cascades com un efecte dominó enorme que ho arrossega tot en els seus parts.
O sigui, el sisme, que tampoc era tant, perquè és una magnitud 4, és important, sí, però que no era tan rellevant, però el que va passar és que va desprendre aquesta part de glaciar i per això va afectar d'aquesta manera. Per això la riuada de l'aigua. No té relació, tal vegada, que allí, perquè si ho penses, les darreres setmanes no han pogut haver més terratrèmols. Colòmbia, Venezuela, Japó, ara aquí, al Nepal. No sé si d'alguna manera hi ha una interrelació sísmica entre els diversos llocs del món.
Sí, no m'ho veurà. A nivell meteorològic no té res a veure, però a nivell, diguéssim, sismològic, sí. Estem a una zona activa de plaques tectòniques. Ja ho vàrem comentar, no? Com així també hi ha cinturó de foc d'específic. Estem també a una zona de xoc de plaques tectòniques en aquesta zona del món i és un punt calent, una àrea sísmica d'activitat. El que passa que aquesta vegada s'han combinat els factors per danyar una zona especialment sensible.
Estirem ben pendents del balanç. El darrer que teníem era del Manco, 165 persones mortes, més de 800 desaparegudes, 4 espanyols afectats o no localitzats en aquest moment. És el balanç, no?, que dèiem o que actualitzàvem aquest matí i que seguirem actualitzant a mesura que avanci aquest programa. Albert, moltíssimes gràcies per tot aquest repàs. L'actualitat meteorològica ve d'aquesta manera. Posarem el focus sobretot de cara al cap de setmana i la part més positiva, la petita treva de les temperatures. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta part, que el Manco de Ballaran una micona. Gràcies.
Gràcies, i estirem al tanto que potser podríem venir temperatures i característiques més tardorenques a partir del 10 de setembre. Ja ho confirmarem.
O sigui, un possible inici de la tardor de cara al 10 de setembre. Mira, ja tenim una data. Està molt bé perquè coincidirà amb el començament del curs escolar, que mira, que sempre ve un poc més de gust, no? Començar amb no amb tanta calor. Moltíssimes gràcies, company, com sempre. Continuem i, si vos sembla, parlarem ara d'una qüestió molt important relacionada amb la feina i amb els autònoms, que ja sabeu, no? Són un sector que sempre necessita d'atenció. Significa que quan no fas feina, moltes vegades, clar, el que li passa als autònoms és que deixen de tenir ingressos, però les despeses continuen. I això fa especialment complicat que, per exemple, una malaltia, un accident, obligui els autònoms a agafar-se una baixa.
Clar, exacte, Marta. Per intentar alleugerir aquesta situació, el que ha fet el govern balear és posar en marxa el que ha batallat com l'escut de l'autònom. No hem parlat en alguna ocasió. Una línia d'ajudes que permetrà recuperar fins a 800 euros corresponents a les dues primeres quotes de la Seguretat Social durant aquesta baixa mèdica. L'ajuda té un pressupost de 600.000 euros i, segons el govern, aquí, a la comunitat, hi ha actualment més de 109.000 treballadors autònoms.
Saludant Maria Antònia Sansó, directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del govern balear. Senyora Sansó, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com funcionarà exactament aquest escut de l'autònom i de quina manera podran adherir-se?
Sí, bé, ha entrat aquesta convocatòria tan reivindicada històricament, i dir que bé, està publicada avui, per tant, a partir de demà els autònoms tenen un mes per fer la sol·licitud d'aquelles baixes, d'aquells rebuts de cotització que han hagut de pagar quan estaven de baixa, que realment és una injustícia, perquè som conscients que quan un autònom està de baixa és perquè realment ho necessita. Per tant, a partir de demà tindran un mes per poder fer la sol·licitud d'aquelles quotes de la Seguretat Social que han estat pagant durant el 2025. Amb un mínim de 15 dies, la baixa, i d'import un màxim de 1.000 euros.
1.000 euros per persona, clar, per aventura hauríem de demanar-vos també com es calcula exactament aquesta quantitat i, sobretot, com ha de fer, no? Quin és el procediment que ha de seguir l'autònom precisament per poder accedir en aquesta ajuda?
Sí, és una ajuda bastant senzilla. Sí que és vera que recomanem pues, que se puguin acostar o que puguin contactar en l'oficina de l'autònom que varen posar a disposició dels autònoms fa quasi dos mesos, i també està tot a la pàgina web Autònoms i Bé, on explica el procediment, però repeteix que és molt senzill. Simplement és justificar aquelles quotes que l'autònom ha hagut de pagar dins els dos primers mesos perquè l'Estat no se'n fa càrrec, i repeteix que consideram aquí des del govern de les Illes Balears que és una injustícia que l'autònom, quan està malalt i quan està de baixa perquè així ho necessita, pues, a damunt hagi de pagar aquestes quotes seves de la Seguretat Social.
Es limita als dos primers mesos. No sé si la intenció per part del govern és que en un futur es pugui ampliar.
El límit són els dos primers mesos, perquè a partir del tercer mes ja no hi ha aquesta obligació de pagament. Sí que és vera que no han posat un límit de dos mesos anualment, m'explic. És a dir, si un autònom té la mala sort de tenir una malaltia crònica que possiblement ha d'estar dos mesos de baixa, després se recupera, però dins el mateix any torna a tenir dos mesos més de baixa, pot recuperar aquests quatre mesos.
No sé si seria possible, senyora Sansó, posar un cas pràctic, no? Perquè també la gent ho vegi més entenedor. Per exemple, un autònom està 3 setmanes de baixa. Quants doblers podria recuperar i com hauria de sol·licitar? I sobretot si, per exemple, aquesta baixa és llarga o s'allarga, com vostè deia, si, per exemple, és una malaltia crònica de diversos mesos, què passa a partir del tercer mes?
Sí. Posem un cas pràctic, com ha explicat, per posar un exemple, damunt un seguro social d'uns 200 i pico, quasi 300 euros, que són la gran majoria, està clar que també n'hi ha de més alt import. Per tant, si estem xerrant d'uns 300 quasi 400 mesos, 400 euros durant un mes, si estem xerrant de 3 setmanes, pues podria recuperar aquells 300 euros, per posar un exemple. És a dir, la part proporcional de lo que realment ha hagut de pagar i en el moment que ha estat de baixa. Si està dos mesos i aquella quota és de 400 mesos, 400 euros, pues recuperarà 800 euros. A partir del tercer tercer mes, l'autònom ja no ha pagat aquests 400 euros cada mes perquè li segueix aquesta baixa per enfermedad. Però dins aquests dos primers mesos sí que l'Estat li demana aquests 400 euros cada mes i a damunt d'estar malalt, a damunt de no facturar, ha hagut de pagar 800 euros, per posar aquest exemple.
Home, és que era una injustícia. O sigui, la situació dels autònoms fins ara, en certa manera, no? Que, a més, sempre han passat pena a l'hora de posar-se malalts, perquè precisament una baixa significava no poder assistir al lloc de feina. A vegades, parlant d'autònoms, senyora Sansó, que només és una persona que no té treballadors. I, clar, la responsabilitat era total. Radicava només en aquesta única persona. Com ho han rebut? Perquè jo sé que això és un punt de la gran quantitat de reivindicacions que duen demanant als autònoms, però no sé si mos pots traslladar com ho han rebut, aquesta primera passa.
Sí, ho van anunciar i la veritat és que ha tingut una rebuda extraordinària on molts autònoms ja s'han posat en contacte, com he dit en el principi, a l'oficina de l'autònom, demanant per quan seria efectiva aquesta ajuda i on avui anunciem que hi ha aquests 30 dies per poder fer aquesta sol·licitud. I és veritat que no xerram d'unes quantitats elevades, però sí que xerram de recuperar allò que no haurien d'haver pagat mai. Perquè, repeteix, quan un autònom està de baixa, llavors també som conscients, segons les dades, que la gran majoria d'autònoms, com ha dit, són ells tots sols, quan estan de baixa és perquè estan malalts i quan estan malalts no facturen. Ja tenen una minva d'ingressos molt grossa, però, a part, el que és una gran injustícia és a damunt haver de pagar aquests imports. Per tant, des del govern de les Illes Balears consideràvem que quasi només és un gest de repetir que hi som de vora, que com a mínim no tinguin aquestes injustícies i que des del govern de les Illes Balears el que sí que poden fer és que se puguin recuperar aquestes dues quotes que l'Estat sí que ho reclama.
Sobretot la importància de poder accedir a aquesta oficina de l'autònom, que també era un organisme que tenia, no?, que una reivindicació històrica, que hi hagués un lloc en concret on se'n concentrassin, no?, tota la informació, tota la necessitat que han tingut a vegades els autònoms, no?, a l'hora d'accedir a les ajudes, de conèixer informació sobre el futur de les seves empreses, etc. A partir de demà, idò, se pot començar a sol·licitar i és un tràmit, com explicava el senyor Sansó, relativament senzill. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
Moltes gràcies. Gràcies.
Ara l'assignatura pendent també seria davallar les quotes, per exemple, no? Que sabem que, per exemple, el nostre país té unes quotes molt altes, si ho comparam amb altres comunitats autònomes, no, amb altres països, per exemple, el Regne Unit, amb sous molt més alts i, no obstant, la quota d'autònom, per exemple, és molt més baixa que la que hem d'assolir nosaltres. 10:26, si vos sembla, fem una petita pausa per publicitat i seguim amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Josep, com estàs?
Molt malament, fa molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador.
IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 29 minuts, vos hem comentat i hem parlat, de fet hem dedicat un temps del nostre programa a parlar de la gran riuada que ha afectat el Nepal, que ha copejat també una zona molt vinculada al senderisme, les expedicions, el turisme d'aventura. Entre els desapareguts hi ha centenars d'estrangers. De moment, 4 espanyols continuen desapareguts o afectats. Les imatges, les han vistes abans, són duríssimes. Han fet la reflexió de que, com recorda, no?, la vulnerabilitat de la vida humana davant una catàstrofe natural d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, Joana.
Totalment, Marta, una tragèdia que també ens fa demanar-nos com afecten aquest tipus d'emergències la seguretat, per exemple, dels viatgers, no?, dels turistes, i la decisió o les decisions a l'hora de triar una destinació o una altra. Avui en volem parlar amb en Pedro Fiol, president d'Aviva. Molt bon dia, com estàs, Pedro?
Molt bon dia, Joana.
T'enyoràvem, que fa estona que no veníves a veure'm-vos.
És cert.
Avui, per parlar, entre d'altres qüestions, d'aquesta catàstrofe en el Nepal, com pot afectar una catàstrofe d'aquesta envergadura a la confiança dels viatgers i també a les reserves, no?, cap a destinacions de turisme d'aventures?
Està clar que una tragèdia d'aquestes magnituds afecta moltíssim la demanda del propi consumidor per un tema de por i temeritat. És cert que si un ha d'anar de viatge la setmana que ve en aquella regió, tal vegada és complicat, perquè tot el que s'està visquent en aquell moment, tot aquest desplegament de medis d'emergències que estan intentant ajudar en el rescat, tal vegada el país està en una situació una mica vulnerable. Però hem de definir que si no hi ha una modificació substancial de lo que és els llocs que has de visitar, perquè no tot és Nepal està afectat, sinó més la regió nord, en aquest cas tal vegada seria molt interpretable, però per això hi ha un contracte de viatges combinats, que tots els usuaris que contraten un paquet l'han de signar, i si en el final les regions que tu visites no estan afectades, en principi s'hauria de seguir els plans de viatge i assumir els costos de cancel·lació si un voluntàriament no hi vol anar. Ara, si se visitàs algun tipus de regió, hi ha una modificació substancial de lo que és el viatge que un ha contratat, evidentment aquí és l'agència de viatges és que ha de donar una alternativa, que el client té dret a acceptar-la o no acceptar-la, o bé a la cancel·lació i a la devolució en manco de 14 dies.
I com reben aquesta ordre les agències de viatges? Depèn d'un organisme internacional? Cada agència funciona de manera particular?
Normalment la referència sol ser el Ministeri d'Assumptes Exteriors, les pàgines que tothom coneix, des MAEC, que moltes vegades algú ha de posar MAEC, la Índia, MAEC, Xina, i aquí venen unes recomanacions. Normalment el que imperaria en cas d'un desacord entre client, agència i turoperador seria les recomanacions de viatges que formula el que és el Ministeri d'Assumptes Exteriors, a la qual cosa ara seria interessant entrar tal vegada en el MAEC i mirar què diu sobre el Nepal i quines són les zones afectades i quines no. Si es clou certes zones i un té pensat visitar aquestes zones excloses, evidentment, aquí, si algú no hi vol anar perquè troba que en aquest moment no és segur, però és una percepció més pròpia que no una realitat, evidentment s'ha d'assumir els costos derivats d'aquesta cancel·lació.
Clar, és molt difícil no tenir por quan t'ha passat una cosa d'aquestes, o te poden fugir les ganes, no, de trascar per segons quins llocs. On ha assenyalat que les agències estan recuperant protagonisme davant la incertesa internacional. Què està cercant ara mateix el viatger balear en qualsevol cas?
Seguretat, seguretat i més seguretat. Uh-huh. És vera que quan un va a un indret europeu o de proximitat, tal vegada existeix més la figura del prosumidor, que s'ho fa més per el seu compte, a vegades ve l'agència, a vegades no, a vegades mos compra part dels serveis i altres el de contracte directament, però és vera que quan ja xerram de viatges de llarga distància, de viatges molt organitzats, viatges d'autor, viatges que, a més, com aquests, que tenen un component de peregrinació religiosa, salvant les distàncies per als hindús i per als budistes, el lloc on s'ha produït aquesta catàstrofe era un turisme pràcticament religiós. És vera que pot haver el component d'aventura o aquells simpatitzants d'aquesta religió, perquè, com bé sabeu, anaven a fer aquesta volta en aquesta muntanya Kailush, per mi és com una peregrinació, exacte. Però és veritat que també hi ha molta gent que li agrada, no?, participar. I salvant les distàncies, això seria com en aquests moments anar a fer turisme religiós a Israel. Jo crec que ara no seria el millor moment. En la qual cosa, jo crec que vagi per davant la meva solidaritat amb aquestes víctimes, però jo crec que ha afectat a molta gent de nacionalitat, tal vegada estrangera, però amb arrels de la Índia, perquè eren sobretot simpatitzants d'aquesta corà, que és aquesta peregrinació que fa aquesta volta en aquesta muntanya Kailush.
Les agències de viatges, Pedro, també són determinants a l'hora de formar part dels protocols de recerca de les persones.
Sí, sí, nosaltres, evidentment, i a més, rebem moltes vegades peticions inverosímils, i jo aquesta setmana ja n'he rebudes dues. Tenc 4 vespres i vull fer Roma, Florència i Venècia. I vaig dir, doncs no, en 4 dies no basta. O algú que te digui, en aquests moments me fa moltes ganes anar, tal vegada, doncs vinga, anem a Israel. Si pots esperar que la cosa se normalitzi. És a dir, nosaltres, evidentment, per damunt de tot, integritat pròpia de les persones.
Perquè home, una cosa, al final són prescriptors, també,
exacte.
No?
Clar, no, i perquè moltes vegades te pots dur molt influenciat per una conversació en el bar de davant que teva o mirant una xarxa social i no contextualitzar quina és la situació real de cada moment. I sobretot, ja no en aquest context de canvi geopolític, la quantitat també de fenòmens naturals que en aquests moments s'aconteixen a tot el món, que nosaltres, evidentment, hem d'informar el client de dir, escolta, tal vegada aquesta regió hi ha un volcà en erupció, hi ha cert perill de tifons, això també és molt típic, no? Me'n vull anar a Escarí per mer d'agost. Ostres, m'estan a una altra banda.
Com ho recomanaries ara, Pedro, per ti, Anna Marta i jo, per exemple?
Per desconnectar.
Sí?
Si volguéssiu desconnectar, mira, és que... I a més per preu, ho recomano molt perquè penso que és una destinació propera i és com un Carib africà i a més tenim operativa charter, mos costa a vegades omplir aquests avions i sempre tenim ofertes, que és Cabo Verde. Jo en aquest moment vos diria que bon anar si a Cabo Verde una setmaneta o un hotel tot inclòs a descansar i res, a passar aquesta calor que vivim aquí però en colçon curts i manigo curta tot el dia i en remull.
Sí, informar-se abans de viatjar és molt important i sobretot quan parlar, no, de destinacions, ara que parlava, no, del Nepal, aquesta destinació afectada. Hi ha gent que té molta il·lusió per viatjar, hi ha gent que ho està desitjant durant tot l'any. Me refereixo a l'Imserso, si vos sembla. Fem referència en aquesta qüestió en concret. Ja a partir de setembre se comencen a comercialitzar aquestes places. Moltíssima il·lusió al respecte per aquesta temporada 2026-2027 amb prop de 880.000 places. A les Balears el sector o alerta, no?, de les dificultats, diuen que perquè el programa sigui rendible. Què en penses de les crítiques, no?, que han fet els hotelers respecte a que no li surt a compte?
Sí, també nosaltres hem secundat una miqueta també aquestes crítiques, perquè nosaltres també el que volem és que els serveis que s'ofereixen a Imserso siguin de qualitat. I si jo me poso la pell d'un hoteler que tan sols percep com a preu de referència, perquè pot percebre més del vespre, perquè pot haver contractes privats, 25 euros per persona i per vespre, quan un turista alemany o britànic paga el mateix per un dia, comparativament al que paga una persona sincera per una setmana o 10 dies, entenc que és molt complicat. És molt complicat haver d'omplir un bufet amb aliments, és molt complicat contratar un espectacle al vespre per tenir la gent animada, i la viabilitat de sincera ho hem dit moltes vegades. passa perquè hi hagi una injecció de capital bastant important, i no com s'està fent ara, que això ho vull matisar i ningú ha tocat aquest tema, que ara són els jubilats que en temporada alta paguen 100 euros més per els seus viatges. 100 euros que han de veure com es repercuteix a la cadena de valor turístic. Qui se'ls queda aquests 100 euros que paguen de suplement? És vera que tampoc alivia gaire aquesta situació, però està clar que no me puc posicionar ni d'una banda ni de l'altra. Per una banda entenc lo complex que és organitzar aquests viatges, però per l'altra també ets a tot aler, entenc que amb aquest augment de consums i pagar uns preus de referència, malgrat fossin de 30 o 35 euros,
crec
que són insuficients per mantenir un hotel obert en temporada baixa.
De totes maneres, ara qui vulgui participar ja s'ha d'haver afegit a la prèvia inscripció, que crec que acabava a finals del mes de juliol, o sigui que ja qui no ho hagi fet, evidentment no arribaria, seria de cara a l'any que ve, veritat?
No.
Encara hi ha temps, de marge?
No, el pla d'inscripció per nous jubilats està tancat, però normalment el solen obrir just quan comença el període de reservar de s'inserció. És a dir, moltes vegades, a partir de dia 16, 17 i 18, solen obrir aquests plans aquest pla d'inscripció. Antes era com més estacional i tothom ho tenia clar, però és vera que ara, com que se jubila cada cop més gent, aquests períodes a vegades molt sorprenen i de sobte veiem que el pla d'inscripció està obert i en aquests moments nosaltres el que fèiem és cridar tots aquests clients que ja han vingut a l'agència i ens han deixat les seves dates i els avisam i els diem, escolta, el pla està obert, vine a l'agència i fèiem una cosa que en principi no hauríem de fer nosaltres, que és acreditar els jubilats.
Molt poc conegut aquest servei en concret, no?, per part de les agències de viatges, aquest vincle, no?, sobretot per aquesta darrera hora, per aquest last minute, no?
Sí, és vera que els ajuntaments també, les àrees de benestar social, sí que disposen de persones que els ajuden en aquestes inscripcions, però és molt típic que, com que saben que després han de venir a reservar a les nostres oficines, evidentment nosaltres ja els hi donem tot el servei d'assessorament que calgui perquè ells puguin optar en aquests viatges de s'inserció, inclús les reclamacions, quan una persona tal vegada s'ha acreditat però no s'ha confirmat aquesta acreditació perquè administrativament s'ha perdut. Normalment, m'ho solidaritzem molt en el col·lectiu de jubilats que crec que ho necessita.
Quin consell li donaries ara a qualsevol persona que vulgui fer un viatge amb s'inserció? Evidentment, a fer via, perquè si no volen, mai més ben dit, els viatges de s'inserció, però quin consell o recomanació les podries fer ara mateix?
Mira, saps què està passant? Que darrerament estem parlant molt de s'inserció, en general, en els medis, i les persones majors van a l'oficina demanant quines destinacions hi haurà enguany. Clar, el fet de que la xarxa de s'inserció, ells associen que està començant ja el programa de s'inserció, i el meu company m'ha dit, no xerris tant de s'inserció, que cada matí tenim ja molt de jubilats que se pensen que això està a punt d'arrencar. Han de deixar clar que comença dia 16 de setembre. La meva recomanació és que a partir de dia 14, dos dies abans o tres, vinguin a l'agència de viatges de confiança, que tinguin de vora que seva, i que demanin el llistat de sortides. Val? Normalment, el que solen fer les agències de viatges per ser àgils el dia de s'inserció és que nosaltres ja sabem quines destinacions volen viatjar aquestes persones jubilades. La qual cosa, clar, en aquest moment no sabem quantes places hi ha per cada destinació per als residents balears, però sí que quan queden dos o tres dies, nosaltres fem un llistat, els diuen que posin un rotllet o que ens diguin quines són les preferències, i d'aquesta manera, quan se posa rellotge en marxa per poder reservar s'inserció, és quan nosaltres fem molta via. D'aquí ve el bulo de les persones majors que diuen és que quan jo m'ho conec des de casa ho veig ja tot reservat. No, nosaltres tenim unes habilitats i uns programes de gestió que són molt més ràpids i avançats, sí. I clar, i nosaltres som molt més hàbils tal vegada que una persona de 65, 70, 80 anys, i per això nosaltres a primera hora del matí totes aquestes peticions ja les tenim ordenades i enviant quasi com una ordre massiva, i per això nosaltres tenim una resposta més immediata, la qual cosa les persones millors que estiguin i s'ho vulguin fer que seva m'apareix molt respectable, però que també tinguin en compte que no pagaran manco i aquests 15 euros que guanyen l'agència de viatge, reivindicació, serveixen també per pagar les seves jubilacions. A la qual cosa, que se posin en mans de professionals, perquè si tal vegada no aconsegueixen una plaça, nosaltres els posarem en llista d'espera, ells podran anar en el club de la tercera edat a gaudir dels seus hores baixes i nosaltres estarem pendent de quan voten les places, de quan voten les llistes d'espera, i ells seran més feliços, i nosaltres també.
I doncs mira, que tothom ho tingui present a partir del 16 de setembre, però se poden posar en contacte amb les seves agències de viatges perquè així li donaran una mà, sobretot amb tota aquesta gestió gestió, amb les places aquestes de darrer minut que explicava Pedro Fiol fa uns minuts, i així tot això que trobin a faltar o que no trobin a través d'internet, que a vegades se pot col·lapsar o que no està actualitzat, com explicava en Pedro, amb els professionals de confiança. Que tinguis un bon dijous, Pedro. Moltíssimes gràcies per la visita.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ja te direm com anem a Cabo Verde.
Exactament.
Teniu el meu telèfon. Basta que me crideu i demà mateix tindreu el viatge a la vostra taula.
Però malauradament ara l'estat d'ànim és de tornada de vacances, eh?
Sí.
No sé si hi ha gent que tria setembre per vacances. Me consta que sí, perquè molta gent diu, mira, és un mes, a que sí, on tot torna a la normalitat, perquè no anar-se de vacances, però no és el nostre cas. Així que haurem d'esperar una mica més. Uns anuncis. Parlem de salut animal amb el nostre veterinari Manu Ruiz. Avui toca parlar de moixos.
El dia. Ivetres Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Segueix la calor. ¿Necesitas vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 45 minuts. Parlam, com cada dijous, de salut animal. Avui toca parlar de moixos amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, més conegut com el nostre Catman.
Avui per parlar de moixos i d'una malaltia que probablement molts propietaris han sentit anomenar, han sentit a dir en qualque moment, però que no sempre saben exactament què és i què suposa. És l'herpes virus felí, també conegut com a rinotraqueitis felina. Així que avui en parlàvem amb Manu. Bon dia, Manu, com estàs? No sé si he dit molt bé el nom, perquè és una mica complicat. El nom
sí,
i tal.
Sí.
Conta-nos exactament què és aquest herpes virus i fins a quin punt és freqüent i perillós.
I a més que acaba de tenir un cas molt recent, o sigui que...
Sí que és freqüent. És una malaltia, bueno, és una viriasi, no?, que afecta els moixos i és com a herpes virus nostre, diguéssim, no?
Com els zòsters. No
és com el tòster, és com el altre, que provoca problemes en els llavis, no? La gent, no? El problema d'aquest virus és que queda en el moix normalment sempre, igual que el herpes virus humà, que també queda en el tostembre, no? És que ha estat positiu, doncs queda positiu per sempre, sí. Això és un moixet superpetit.
Descrivim les imatges, que és un cas particular de Manu Ruiz, que ha tingut fa molt pocs dies. Impressiona un poquet perquè té un ull molt malament. Només posarem aquesta imatge petitó, perquè és que és fràgil, és que és tan petit, és una coseta molt,
sí,
molt petitona.
Sí, pesava 650 grams, de fet.
O sigui que era un nadó, no?
Era un, sí, superpetit, entre dos mesos. Aquí tenim una altra imatge d'un altre mos, segurament també amb un herpesvirus. I l'herpesvirus, bueno, tu ho has dit, provoca una rinotraqueitis normal, no? I tenim un mos pues, que té mocs i que té problemes respiratoris i normalment hi ha una contaminació bacteriana secundària, per això que mocs són així com purulents i tal, però de vegades li agrada molt afectant els ulls. I això, els casos que han passat aquí a les imatges, per ser gent que no està mirant la tele i que està escoltant-nos, són moixos que tenen problemes als ulls. El cas nostre és un moix, bueno, que probablement l'úlcera que va provocar l'herpesvirus va provocar que l'ull l'úlcera va ser molt profunda i l'ull se va explotar, si vols, algo així, i va provocar una reacció inflamatòria molt, molt greu i, evidentment, això ha provocat una pèrdua de l'ull. Aquest moix nostre, a més, tenia una úlcera a l'altre ull, també, i vàrem intentar
pitjor
protegir.
Pitjor no podia estar, sí, el pobret. Moix, o sigui, per partida doble, no?
Sí,
i tan petit.
A més dels mocs i companyia, que ja ho hem dit, no? Bueno, el van operar, van llevar l'ull que estava malament, evidentment, i, bueno, de moment evoluciona superbé. Han de dir que els moixos que queden secs o que estan secs, la veritat és que fan una vida absolutament normal. De fet, si la gent vol mirar a YouTube, hi ha molt de vídeos de moixos.
No, no, però és que seguien perfectament, eh?
Sense ulls, no?, que ja neixen així, no perquè hagin tingut herpesvirus, pugen a prestatgeries i de tot, que te dius com ho fan, no? Perquè jo...
Supervivència, supòs.
Bueno, però ho fan, i baixen, i pugen, i fan la seva vida normal, és bastant espectacular, perquè tu dius com ho saben, no? Com ho saben que han arribat a dalt de tot, o com ho fan, però ho fan. Aquest moixet està, ja t'he dit, evolucionant bastant bé. Mirarem si l'altre ull també està evolucionant bastant bé. De moment, ho han tapat per protegir-ho i mirarem d'aquí una setmaneta o així, o sí, més o manco, com evoluciona. I, bueno, el problema d'això és que, com he dit, queda amb ell i, clar, qualsevol situació d'una altra malaltia, estrès o qualsevol cosa, exactament que nosaltres, no? La gent quan té calentures, que anem a sortir abans, en els llavis, és perquè tenen una situació d'estrès o d'immunosupressió, doncs un grip o qualsevol cosa que els hi provoca més una calentura al llavi perquè,
sí,
diguéssim,
és com que tenen les defenses un poc més baixes.
Exacte, se reactiva.
Clar, sí. Veiem aquest moixet que has hagut de tractar i que havia perdut suet. Clar, en aquest cas, supos que era molt evident que tenia, sí, aquest problema, però no sé si sempre és tan evident. Com se diagnostica? És suficient veure els símptomes, no? Estornuts, a vegades...
Mira,
també...
el cas típic és un moixet petit,
sí?
Normalment del carrer, no? Perquè probablement el seu sistema immune no està tan bé com un moix que hagi nascut a casa nostra i que estigui més protegit, diguéssim, i que ve amb mocs. Generalment, sí, és així, no? No és un problema ocular. I de vegades tenen també una conjuntivitis associada, normalment bilateral, és a dir, dels dos ulls. Perquè, clar, com que és una veriasi, afecta a tots els moix, no només a un ull. Se pot fer una PCR, però normalment no la fem perquè quasi... Sí, bueno, és quasi evident. I normalment es tracta perquè solen tenir febre, no se troben bé, no volen menjar. El que fem és donar antibiòtics generalment per la contaminació bacteriana secundària que quasi tots en tenen. De vegades els ulls posam també tractament contra serpes, com nosaltres, que també poden tenir queratitis herpètiques als humans. O sigui, vull dir, no hi ha tanta diferència amb això. I són greus, i en humans també, i provoquen problemes molt greus en humans i en moixos, fins i tot per arribar a perdre
suït. M'has dit que se poden quedar secs,
sí,
i hem vist algun moix, no?, que li falta un ull, fins i tot moixos de carrer que no han tingut l'oportunitat de tenir assistència d'un veterinari, no?, i acaben perdent suït, tot i, sí, que, com dius, no impedeix la vida.
Però, bueno, d'aquí un mes o així, no?, tornarem a passar imatges i veiem si
segur
aquest moixet que ja haurà crescut i ja no serà tan espectacular, probablement quedarà que quedi bé i que estigui bé. Sí.
Jo t'anava a demanar, perquè, clar, el virus queda latent, no? Des que una vegada se té ja no desapareix, està com allà dormit. Què significa això per un moll i, sobretot, per què se pot reactivar? O què pot fer que se reactivi? No sé si s'estrès, que des que també...
S'estrès, altres malalties, jo què sé... qualsevol cosa, no? Pues jo què sé, un virus digestiu, m'estic inventant, eh? No dic que sigui això, pot provocar qualsevol malaltia, s'estrès generalment, i s'estrès felí, que, bueno, hem xerrat un parell de vegades aquí ja, l'han d'entendre com diferent en el nostre, no? Qualsevol malaltia que provoqui una baixada de defenses, fins i tot de vegades... pot ser una vacunació provocar també això, perquè, clar, quan tu vacunes un moix, que tenim una vacuna contra serpes, eh? No, de les coses que vacunem justament en els moixos és serpes virus, pot provocar una baixada de defenses i serpes dir, hola, que som aquí.
I se pot contagiar entre moixos?
Sí.
És contagiós.
Sí.
Per tant, també s'ha d'anar alerta si aquest moixot conviu amb altres animalets,
efectivament,
no?
Efectivament, normalment en aquests moixos intentam fer una quarantena, si vols, perquè no estiguin en contacte, no? Aquest moix ha estat adoptat, una senyora el va recollir pel carrer, que li donava les gràcies, de fet, pues que està superbé fer això, i clar, ho té separat dels altres, no?
Però tu pots
ser positiu, no? I no tenir la malaltia. Normalment, ja t'he dit, el cas típic és el moixa de patir que ve amb símptomes respiratoris i els ulls en regulera, em va dir. Sí.
Important aquesta quarantena si tenim altres animalets, però també important se pot contagiar a humans o, per exemple, a altres cans, per exemple, a altres animals.
Mira, normalment els virus, en general, no se canvien d'espècie perquè li agrada el que sigui, del moix o el que sigui i tal. Hem xerrat de serpesvirus humà, de serpesvirus felí, serpesvirus canis és un altre, i aquest provoca normalment bueno, pues si és una cosa que estigui prenyada, pues normalment provoca un aborto. Sí. Però no se canvien d'espècie. El problema ve justament quan tenim un virus d'un animal, el que sigui, i justament canvia d'espècie i el van viure amb el Covid, no? Vull dir, és aquí quan se provoca el problema real, però normalment els virus no els agrada anar d'una espècie a l'altra.
Com és el tractament a casa? Perquè hi ha una part que és evident, no?, que es fa el veterinari, no?, el tractament de xoc, que m'imagino que passa per antibiòtic, però després s'ha de continuar a casa,
bueno,
perquè
moltes vegades
molt
també
temps.
Aquests moixets s'han d'hospitalitzar moltes vegades perquè arriben en una situació bastant greu, és a dir, com que no poden menjar, no mengen, no tal, doncs estan bastant malament. Una hospitalització per controlar que estiguin millor, i una vegada que comencen a menjar, qualsevol cosa per baixar la febre, perquè normalment en tenen bastant, i antibiòtic, evidentment. De vegades s'hospitalitzen, de vegades no, dependeix un poc del moixet. Aquest moix no se va hospitalitzar, fins i tot. I mira que les imatges són com molt espectaculars, però el moixet feia la seva vida més o manco normal, entre comotes, i bueno, es dona medicaments a casa, i normalment van bé, eh? No tots.
Fan una peneta, no?, perquè els veus amb aquesta careta, no?, i amb els ullets que quasi no els poden obrir, perquè...
Sí, mira, aquí ara estan veient un moixet blanc, no?, amb una mare, crec que sa mare, i aquest d'aquí, el petitó blanc que està davant, però segurament tindrà
evitar
això.
El contagi entre moixos. Eh?
Sí,
si
també
posant
tractament als ulls, també, posant lubricants i antibiòtic també pels ulls, perquè de vegades tenim una contaminació secundària de clamídies. I bueno, pues aquí ho estan veient a les imatges, no? Tenim un ull que està, que no se pot obrir, com tu dius, amb un blefar espasme, és a dir, que estan obrint i tancant l'ull constantament, i tenen com una secreció.
I, Manu, evidentment, el tractament és molt important, però no sé si, per exemple, poden fer qualque altra cosa més. Si higiene, per exemple, no sé si dels menjadors, els abeuradors, els espais d'arena per fer les necessitats, això també ho hem de tenir controlat?
Això perquè... ho hem de tenir controlat, i la vacunació.
La vacuna importantíssima, sí. També. Però no perquè la tinguin, sinó com a prevenció, no?
Efectivament, o sigui... clar. Però és que normalment sa mare, si és una moixa del carrer, probablement tampoc no està vacunada. Clar. I clar, en el final, la vacunació general provoca això, no?, com una protecció de tots, no? Mm-hmm. Tu pots decidir, per exemple, que el teu fill no se vacuni, però el teu fill no tindrà malaltia. Bueno, jo no obriré aquest meló aquí, perquè no xerrant d'això, però és una protecció que te dona la resta, perquè la resta sí que estan vacunats.
De ramat, no? Se diu la protecció de ramat, en el final. Exacte. No per tu només, sinó Exacte. Per la resta de persones.
I de fet, hi ha moltes malalties, no només en moixos, també en cans, que quasi ja no en tenim, perquè han fet un protocol de vacunació, no?, i que són... entre cometes rares, i quan jo vaig començar fa molt d'anys, de fet.
Sí, ja m'ho has comentat.
Que tenien, jo què sé, moquillo, aquestes malalties.
I ara no n'hi ha.
No, però quan jo era més jove sí que n'hi havia, i n'hi havia bastant.
S'ha
no?
fet bona feina.
Jo crec que sí, però s'ha de continuar, perquè si l'aturam probablement tornarem enrere.
Tenim, com sempre, una oportunitat, no?, per adoptar un moixet. Avui no és una excepció, així que, si vos sembla, podem compartir algunes de les imatges del moixet en adopció que tenim. Confirmeu que sí, veritat, companys? Sí, tenim moixet, no tenim,
tenim moixet. Tenim moixet, no sé si tenim moixet.
Tenim moixet.
O moixet.
És en Ros, és un moixet de 4 anys aquí al Baim. I mira, sí que se pot dir una cosa molt important, i és que en Ros interactua perfectament amb la resta d'animals, perquè el Baim, envoltat d'altres
moixos... És un poc Garfield.
És veritat.
Sí, per en Prim, no? Perquè
exacte,
prim,
no tan gras com en Garfield. Aquest s'alimenta una mica millor que en Garfield.
Se pot veure perfectament el caràcter d'un moix a jutjar per aquestes imatges,
sí,
Manu Ruiz.
Sí. Aquest moix sembla que és afectuós, no?, diguéssim, i que...
Moixos taronges sempre solen ser mascles? O no té per què?
Sempre solen ser mascles, però sí que tenim femelles.
Ah, val, d'acord. Serien així com excepcions.
No és com es tricolor. Que hem de xerrar d'això un dia.
Mira,
la setmana que ve.
Tens un minut i mig. Mos pot donar el manco al titular. Sempre que se veu un moix de tres colors, és una femella.
Sempre. Sí, i això ho tractarem un dia, perquè és bastant curiós.
Sí, perquè no és màgia ni superstició, simplement és una condició genètica.
Sí, és genètica pura.
Per favor, que se desmuntin els mites. Els moixos són uns animals de companyia perfecta. Jo crec que hi ha molta gent que encara li té por, encara sempre s'ha dit o ets de ca o ets de moix, no? Com si haguessis de triar. Jo crec que les persones han de posar un moix en la seva vida, perquè després, quan tens un moix, saps perfectament a què t'enfrontes. Mira, ja, i coneixes sempre, verdaderament el seu caràcter.
Sempre he dit que els moixos són un poca onça tònica, no? Que
sí,
de primeres és com, i això està com una mica amargo, no està bo, però...
Llavors t'enganxa, no?
Exacte, sí. Fa... Bueno, anava a dir la cervesa, però que no, em direm
no,
la tònica.
No podem fer aquest tipus de recomanacions.
Posa un moix tònic a la vostra vida.
Sí, jo crec que s'ha de... Qui no ha tingut un moix no sap de què se parla.
Exacte.
Manu Ruiz, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui. Nosaltres arribam d'aquesta manera ja a les 11, ja sabeu, a la part de ràdio del programa, escoltam els nostres companys dels serveis informatius. Nosaltres fem una petita aturada per publicitat. Per favor, m'has de donar al manco un petit tast de la música que mos espera a partir de les 11.
Música boníssima i protagonistes boníssims. Serà aquí nosaltres amb Pet Suassi i també connectarem amb en Joan Reig, bateria dels Pets.
Idò, d'aquí a tan sols uns minutets els tenim per aquí per parlar de com l'estiu encara no s'ha acabat, encara queden rebel·les, encara queda moltíssima festa. Vos ho contam tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. La Policia Nacional ha imputat 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.
Han estat identificades i imputades per desordres